Catalunya Ràdio, la ràdio nacional de Catalunya.
Al Catalunya migdia, fins a les 3 notícies pròximes. Les reserves es disparen als establiments turístics de les Terres de l'Ebre.
Catalunya migdia, Tarragona. Ricard Buigues.
La mobilitat permesa des d'ahir en Tarragona i ha generat l'arribada dels primers visitants d'aquestes comarques. Ara esperen que s'aixequin també les restriccions a Barcelona. Anem a la Terra Alta, Horta de Sant Joan, Anna Ferràs.
Les empreses de turisme actiu són les que estan rebent els primers clients del Camp de Tarragona. És el cas de Montsport d'Horta de Sant Joan, empresa dedicada al ciclisme i el barranquisme. Este dimarts ja organitzaven excursions en actius com la Via Verda.
Tenia moltes ganes de venir amb el meu pare i amb els nens, i com que som d'aquí de propet i aprofitant doncs això, que hi ha poqueta gent, doncs ens hem decidit.
Les cases rurals i el sector hostaler també estan rebent estos dies moltes peticions de cara a l'estiu. La Terra Alta i l'Ebre confia en ser un dels destins escollits pels catalans i els turistes de proximitat. Juani Pinyana és presidenta de l'Associació d'Hostaleria de l'Ebre i Pilar Miró de l'Associació de Turisme Rural de la Terra Alta.
Setmana a setmana es va veient, no, l'evolució, i de moment l'evolució és bona.
A partir ja del 22, que obrien, se suposa que obrirà Barcelona, esperem tot que sigui així, crec que ja hi ha reserves ja per aquests dies.
L'estiu es podrà salvar a poc a poc, però reclama sobretot molta precaució per no haver de fer passos enrere. El sector es compromet a ser escrupulosament metòdic en complir les mesures de prevenció.
Nova víctima mortal al Camp de Tarragona per coronavirus notificada en les últimes 24 hores. Segons les dades del Departament de Salut, la xifra de positius confirmats ha crescut en 7 persones al Camp de Tarragona i una més a l'Ebre. L'alcalde de Reus, Carles Pellicer, espera que el jutge acabi desimputant tots els polítics investigats pel manifest que van signar després dels fets de l'1 d'octubre, demanant que marxessin tots els policies espanyols desplegats a la ciutat. Manel Sastre, bona tarda.
Hola, bona tarda.
La Fiscalia ha demanat que s'arxivi el cas i ara falta saber què farà l'advocacia de l'Estat.
Sí, la petició de la Fiscalia, segons Carles Pellicer, deixa clar que el manifest redactat per l'Ajuntament formava part de la llibertat d'expressió i que els cossos policials no són col·lectius vulnerables. Pellicer espera que ben aviat el jutge acabi arxivant el cas i espera que mai es pugui perseguir ningú per manifestos com el que es va llegir el 3 d'octubre a Reus.
Se'ns acusa d'un delicte d'odi quan la policia i els cossos de seguretat no són col·lectius vulnerables i, per tant, doncs, no té lloc que hi hagi una acusació per delicte d'odi. El dia que siguin vulnerables tindrem un problema.
La Fiscalia justifica la decisió de demanar l'arxivament de la causa en la jurisprudència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que assegura que les policies, com dèiem, no són cap col·lectiu vulnerable que pugui considerar-se víctima d'un delicte d'odi.
Més administracions estafades a través de l'anomenat phishing, un engany per internet. La setmana passada fèiem referència a diversos casos a les Terres de l'Ebre. Avui parlem del Consell Comarcal del Baix Penedès, que ha estat víctima d'una estafa de més de 240.000 euros. Corresponsal al Baix Penedès, Montse Gené.
Hola, bona tarda. Els estafadors van fer-se passar per l'empresa que porta el manteniment de les depuradores de la comarca del Baix Penedès i van comunicar un canvi de compte corrent perquè el Consell Comarcal els fes l'ingrés de les factures que tenien pendents de cobrar. La comunicació es va fer a través d'un correu electrònic corporatiu amb una adreça falsa i utilitzant documents falsos. D'aquesta manera, els estafadors de l'Europa de l'Est van suplantar la identitat de l'empresa concessionària del servei. El fet de notificar dos canvis de número de compte va fer sospitar els treballadors del Consell Comarcal, tal com explica la seva gerent, Marta Mercader.
Aquest doble canvi que ha anat ens va fer sospitar de dir, ostres, una altra vegada un canvi, llavors és quan truquem a l'empresa i ens diuen no, aquesta persona no la coneixem, que es feia passar per l'empresa, diguem, que li va suplantar la identitat.
Ara la prioritat és recuperar aquests diners. Altres víctimes d'aquestes estafes han estat tres ajuntaments de les Terres de l'Ebre.
El govern ha aprovat destinar 14 milions d'euros per pal·liar els efectes del temporal Glòria i els aiguats del Francolí. Els ajuts aniran a infraestructures i equipaments de titularitat municipal que van quedar malmesos. El temporal a l'octubre va afectar la Conca de Barberà i el del gener va afectar molt el Delta de l'Ebre. I avui, Dia Internacional dels Arxius. L'Arxiu de la Diputació de Tarragona proposa fer una mirada enrere sobre una altra gran epidèmia, la grip espanyola del 1918, que va causar la mort de més de 50 milions de persones arreu del món. La Diputació ha penjat a la seva web un vídeo on es pot recollir informació d'aquest esdeveniment. Temps ara per donar un cop d'ull a l'actualitat esportiva. Carles Vila, bona tarda.
Bona tarda. El Reus Deportiu ha obert avui totes les seves instal·lacions una vegada s'ha arribat a la fase 3 de desescalada. Han estat gairebé 3 mesos de tancament que han provocat al club roig i negre, com d'altres a casa nostra, un patiment econòmic que s'espera normalitzar de mica en mica. Mònica Balcells és la presidenta del Reus Deportiu.
Hem passat per una situació molt difícil al club. El que passa que hem de dir que hem mantingut el 80% dels socis. A poc estem obrint les instal·lacions, tal com marca la normativa. Hem volgut ser molt prudents, sempre no tirar i obrir tot d'una manera sense garanties, sinó que nosaltres hem anat fent l'esforç per anar a obrir a poc. Ja obrim el club en la seva totalitat, amb els aforaments, evidentment, però i amb unes mesures higièniques i de seguretat i d'entrada i sortida i de cita prèvia, bueno, tot el que marca la llei.
Balcells destaca, però, la bona notícia d'aquesta setmana amb l'entrada de la nova fase i l'opció de tornar a treballar en totes les categories de les diferents seccions.
Totes les seccions del club es van parar el 14 de març, de la primera a l'última, i aquesta setmana hem començat els entrenaments de les seccions, també amb totes les mesures de seguretat, d'higiene, tot correctament, però ja hem pogut començar d'una manera doncs que ja comencem a veure canalla pel club, que això ens feia moltíssima falta.
Pel que fa al primer equip d'hoquei patins, Mònica Balcells diu que ja estan centrats en la pròxima temporada, on ja tenen l'acord per l'arribada de 2 jugadors, tot i que no es vol fer oficial encara, un d'ells serà Raül Marín.
Abans del 14 de març ja la teníem tancada. El que passa que, tenint el club d'aquesta manera, ja vam dir que nosaltres a principis de juliol doncs, faríem públic els 2 jugadors que tornen, o un, en aquest cas, és un secret a veus, i per tant nosaltres a deixar l'equip el Thiago Rafael i el César Carballeira, i venen 2 jugadors nous. Estem il·lusionats amb la temporada 2021. Esperem que no tinguem un rebrot important i que les coses en totes les categories i en totes les seccions doncs puguin tirar endavant aquesta temporada.
Un apunt de voleibol, el Sant Pere i Sant Pau de Tarragona no s'ha resignat a renunciar a les seves opcions de disputar l'any que ve la Superliga. El club tarragoní ha presentat un recurs davant el Consejo Superior de Deportes a la decisió de la Federació Espanyola de permetre l'ascens només als 2 primers classificats de la fase regular. El Sant Pere i Sant Pau va acabar segon del seu grup. Escoltem Vladimir Estebosky, el tècnic de l'equip tarragoní.
En esta situación excepcional que estamos han pasado muchas cosas, de clasificarnos matemáticamente para disputar la fase de ascenso y ya preparando la fase de no jugarla y tampoco ascender por la decisión que ha tomado Federación Española de Vole, con la que no estamos de acuerdo porque es injusta, era previsible y la hemos recurrido en el Consejo Superior de Deporte, porque después de la gran temporada que hemos hecho creemos que no nos merecemos que una decisión no objetiva en los despachos no nos permite subir a Superliga 1.
Estebosky asegura que la previsió és mantenir el mateix bloc de la passada temporada, com a molt amb una nova incorporació.
Intentaremos mantener todo el equipo y en las próximas semanas lo tendremos todo concretado. Y a partir de esto miraremos si necesitamos compensar el equipo o no. Como hay posibilidad de que en la próxima temporada haya 2 equipos de las comarcas Tarragona jugar en Superliga 2 nos tiene que orgullecer.
Com recordava Estebosky, l'any que ve hi haurà 2 equips de les nostres comarques a la Superliga 2, el Sant Pere i Sant Pau i el Torredembarra.